migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I segurament que en el comentari que faré ara, molts estareu d'acord amb mi. No hauria de ser, però passa. Hi ha professions més valorades que d'altres. O millor dit, hi ha feines que estan invisibilitzades. Se'n parla poc i tenen una funció tan important a la societat que segurament és injust. És el cas de les cuidadores, ja sigui de nens, de gent gran, o per persones que necessiten dependència. De fet, hem estat parlant, ja parlaven sobre aquest tema, el dia 5, que va ser el dia de les cuidadores, i a més, és un sector molt precaritzat. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
Bé, i aquest és el cas, no?, precisament, que és una professió molt poc valorada, molt invisibilitzada i molt precaritzada.
Clar, estem parlant de que el 80% d'aquest sector són dones.
Sí,
el 80%. Sí. La meva pregunta és molt senzilla. Amb una professió amb la qual féssim a la inversa, que el 80% siguin homes, hi hauria aquesta invisibilització que tu acabes de parlar? Doncs la meva resposta seria no. Curiosament, quan busquem les professions, encara al segle XXI, tot i que s'està millorant, hi ha diferències de gènere, eh? Hi ha aquestes professions masculines, que podríem anomenar-les com enginyer, empresari, informàtica, pilot o transportista, altres que serien femenines, educació, sanitat i l'atenció personal i cuidadores, especialment en aquest cas, i altres que s'està millorant, eh? Tema dels esportistes, de la política, de policia també, i dels bombers. Però encara hi ha, doncs, aquesta diferència de gènere, no? I el 80% de les cuidadores són femenines. Per això s'ha de parlar de cuidadores, no? I dins d'aquest sector trobem també les graduades en treball social. És a dir, persones que han fet i han cursat i han aprovat una carrera universitària. I que tenen una grandíssima responsabilitat perquè la seva feina és ajudar persones que necessiten ajuda, per això han d'ajudar, decidir prioritats, és a dir, és un treball que implica prendre decisions, algunes ràpides, i que influeixen sobre el benestar d'una persona. I aquest nivell d'exigència diari correspon amb el reconeixement social, amb la pregunta que m'has fet a l'inici.
Sí.
Doncs, home, jo crec que no. I t'he dit que aquí també jo crec que el gènere influeix.
No, jo estic totalment d'acord amb això,
Sí, hi ha professions molt...
molt invisibilitzades.
Sí, i n'hi ha que tenen un gran recorregut, eh? També?
Sí, sí.
És a dir, això ho ha dit aquesta professió. Bueno, també ho podem revisar, no?, el que ha dit. També no... La professió tampoc no significa una patent, no?, per dir algunes coses que poden ser objecte a vegades de negociació. Jo crec que és més important el que es diu que no a vegades el preàmbul, no?, del per què d'una professió. Però sí que en ple segle XXI, doncs a hores d'ara, doncs, hi ha aquesta valoració que fem sempre subjectiva, però que hi és des de la societat, i que a vegades també fins i tot aquesta valoració subjectiva també implica amb els salaris, eh?, que és la part que també
més concreta,
però que també ho és, no?
A mi, si digues.
Sap una de les professions que està menys valorada per la societat?
Va, deixa'm la...
La nostra, el periodisme.
Tu creus?
Sempre surt, no?
Mira, ara que parlaves d'això, precisament, sortia un informe de la Fundació Reuters que diu que cada cop més gent es creu menys les notícies que donem. No nosaltres, sinó el periodisme en general, eh? És curiós, això, eh?
Al cap i a la fi sempre hem de tenir en compte que, clar, que el periodisme també és subjectiu. És la senzillesa, no?, de dir una persona ja és subjectiva per naturalesa, per tant, sol pot ser objecte, doncs, un bolígraf, no?, una pantalla d'ordenador. Clar, però nosaltres som subjectes, no objectes, no? Però sí que és cert que dins del periodisme el revisionisme que ha d'existir és absolut, no?
Tornant al tema de ser treballadora social, en parlem precisament d'això, d'aquesta investigació civilització i, a més, amb la importància que té aquesta professió de cara al futur, al present i al futur, perquè no oblidem que estem en portes d'una societat cada cop més envellida i això equival a una societat que cada cop necessitarà més de treballadors socials, de cuidadors i de cuidadores. Parleu amb la Laura Morro, que és decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Laura, bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És cert? Vull dir, aquesta sensació de que aquesta feina és poc reconeguda, tant és així?
Sí, sí, pensem que la població en general no reconeix o no sap ben bé què fem les treballadores socials. I parlarem femení perquè som una professió que la majoria som dones. Segurament això també té a veure amb el poc reconeixement de la professió, que ens dediquem dones i que ens dediquem a cuidar a persones. I en aquest món, no, el cuidar doncs no està reconegut.
I qui cuida a la treballadora social? Qui cuida el que cuida? Perquè s'ha de tenir un rerefons important davant d'això, no?
Doncs mira, aquesta és una raó del col·legi, no? Cuidar a les companyes. Per què? Perquè és veritat que som una professió que estem al costat de la vulnerabilitat de les persones, que som molt guerreres, no? Lluitem per la justícia social, pels drets humans, i moltes vegades no ens donem compte que també ens hem de cuidar nosaltres per continuar cuidant. Llavors, el col·legi és l'entitat que dona suport a les companyes, no? A través de diferents programes, tant a nivell psicològic com d'acompanyament, per fer front, no, al dia a dia d'aquestes companyes.
Laura, quan parlaves al principi que parlaries en femení, tota la raó del món, perquè estem parlant de pràcticament el 80% són dones, sou dones,
sí.
Vaja.
Sí,
per què aquest desequilibri entre homes i dones?
Bueno, és el que et comentava, no? Segurament al ser una professió que s'ha dedicat a cuidar i acompanyar les persones, això sempre ha estat lligat a les dones, no? A un rol de dones. I és veritat que les pioneres del treball social han sigut dones, dones molt valentes que van decidir acompanyar la gent que tenia més necessitat. I, bueno, segurament és una professió que l'està poc reconeguda. Pocs homes es fiquen en aquesta professió, és veritat.
Bé, de fet, més del 60%, a més, treballen en serveis públics externalitzats. Sí. I, clar, aquí entrem en salaris baixos. Una de cada cinc necessita més feina per arribar a final de mes. I un terç a partir d'assetjament. És a dir, que les condicions tampoc són les millors del món, eh?
No són les millors del món, però tampoc a l'administració pública, que no ens reconeix la categoria que tindrien que tindre per la professió, per la disciplina i per la categoria universitària que tenim. O sigui, ara l'administració pública ens té, no, incloses en una categoria inferior a la que tenen els nostres estudis. I és una lluita, no? És el som a un, no? Volem tenir la categoria que ens correspon pels nostres estudis. O sigui, ni a la privada ni a la pública ens reconeixen.
Carai, i això per què? És una qüestió de diners, bàsicament, o què?
Sí.
De diners.
Sí,
o sigui, tot acaba sempre... És curiós, eh? Quan parlem de qualsevol cosa, són rius que sempre van a parar al mateix mar, que són diners,
tant,
bàsicament.
I tant.
No?
Pensa que som tota la gent que érem diplomades i que a partir de Bolonya van passar a ser graduades, sí. Van incrementar el número de crèdits de les nostres estudis, i aquí estic parlant d'infermeria, d'educació social, de fisioterapeutes, de mestres... Tot això... encara l'administració no ens reconeix la categoria que tenim ara.
Però estem parlant també, possiblement, i juguen, o com passa en molts sectors, amb la vocació, no? Perquè també hi ha un punt molt vocacional davant d'això.
Sí, sí. La veritat que sí. Són professions que, a l'estar al contacte amb persones, a l'estar al costat de les persones que més pateixen, tens que tindre vocació, és veritat. Però no ens oblidem que no només vocació, sinó que tenim que ser professionals, professionals de l'ajuda. Estem molt formades, la majoria de les nostres companyes, a part del grau, han fet màsters, estan fent doctorats. O sigui que hi ha una inquietud dintre del col·lectiu per tenir molta més formació, per poder acompanyar millor a la ciutadania.
Com està la situació de l'estabilitat? Perquè també seria un altre dels efectes.
A veure, s'han fet processos per estabilitzar el col·lectiu, sobretot en l'àmbit de l'administració pública, perquè hi ha un mandat europeu per estabilitzar les plantilles. Però és veritat que hi havia tanta interinitat, tanta suplència, que està costant bastant.
Clar.
I després, a l'empresa pública, és veritat que hi ha l'oferta i la demanda, i la gent intenta doncs canviar d'empresa quan veus que no hi ha un reconeixement o els sous són molt baixos, o
clar,
les hores de contracte, perquè al final potser el sou no és baix, però si en comptes de 40 hores et contracten 10, doncs tens que buscar altres feines.
Clar. De fet, si mirem més xifres, pràcticament el 37% afirma que no tornaria a estudiar la carrera per falta de sortides laborals. Això també és dur de veure.
Sí, també és veritat que podem posar l'accent al 70% i escaig, no?, que tornaria a estudiar, no?, perquè al final és una professió que ens omple molt d'orgull, però és veritat que tot el tema laboral està complicat. Encara que és veritat que cada cop més tenim una incidència més gran i hi ha ofertes de feina, o sigui, la gent quan acaba d'estudiar té feina.
Laura,
costa.
Sí, clar, costa. Laura, quin és el repte de futur de la professió?
Mira, jo penso que és visibilitzar el reconeixement, sobretot. Pensem que, per exemple, a sanitat, les treballadores socials sanitàries no estem reconegudes com a sanitàries, o sigui, estem lluitant per això. I després, jo penso que un repte de la professió és estar al costat de la justícia, de ser molt més lluitadores i reclamar els drets.
Ah, aquesta seria un que... I és un objectiu... Bé, anava a dir assumible, però clar que és un objectiu normal. Vull dir, no veig que hi hagi cap bogeria el que estàs dient, no?
No, la veritat que no. Penso que som molt pragmàtiques.
Clar, no. És que saps, si continuo amb la pregunta, acabarem en el mateix lloc. És una qüestió de diners, bàsicament, com sempre, en molts sectors.
I de polítiques, de polítiques socials.
Però les polítiques s'acaben en això, en els diners, bàsicament.
Sí, però penso que també, si tenim tots, no, aquesta mirada social i comunitària, llavors els diners arribaran. El problema és quan els polítics no tenen aquesta mirada i anem cap a una societat cada cop més liberal, on l'individu té la llibertat, però també l'obligació de sortir-se'n per ell mateix.
Sí, no? Però,
llavors jo penso que és un tema també polític, de mirada estratègica.
Doncs, Laura Morro, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
És el què? I és una història, insisteixo, tal com explicava abans de l'entrevista, abans d'aquesta xerrada que hem tingut amb la Laura, estem davant d'una situació que aquesta professió serà cada cop més valorada. Per què? Pel que explicava d'una societat cada cop més envellida. I ara que parlem d'això, cada cop hi ha més acords privats per garantir les cures, per garantir aquestes cures. I com es fa això? Doncs segurament les persones que ja tenen 65 anys, moltes tenen un pis en propietat. Doncs és utilitzar aquest patrimoni sota contracte per garantir les cures en la vellesa. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra, d'aquesta, com se diu, la casa amb una condonació, hipoteca inversa i un contracte amb una persona perquè vingui a fer... De seguida en parlem. Però abans, us imagineu com seria una junta amb els 49 milions de veïns d'Espanya? L'Eno i Merlin ho tenen clar. El tema principal seria l'eficiència energètica. Perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida del planeta. I aconseguir-ho és més fàcil del que sembla. Primer, amb un bon aïllament. Des de panells aïllants, toldos, fins a selladors o finestres adequades. Són només uns quants exemples amb els que pots estalviar fins a un 60% d'energia. Segon, climatitzar amb solucions eficients. En sistemes de calefacció, refrigeració i una bona ventilació pots mantenir la temperatura ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia, amb solucions com els panells solars, començaràs a produir la teva pròpia electricitat, guanyant més independència energètica. Ai, així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, passa per la teva botiga o entra a leroymerlin.es, deixa't assessorar pel seu equip d'experts, perquè a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tothom.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda, la rutina, el camino hecho, interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Alcampo, del 7 al 9 de noviembre, tienes la judía maya 500 gramos origen Marruecos a 1,69 euros la unidad. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem dels acords privats per garantir les cures. Tu tens una casa i tens un contracte amb una persona que, a canvi de viure allà, et cuida. Així de clar. Com funcionen aquests acords privats que van en creixement? Parlem amb la Tatiana Cucurull, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Tatiana, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Tatiana.
Gràcies a vosaltres.
Al final, no sé si aquests acords amb entitats privades per garantir les cures és un pagat per intentar posar una mica a prova cap al futur, o no?
Sí, no, està clar. A veure, aquí també el tema està en que hi ha hagut també una transformació del que és l'estructura familiar, no? Que s'han trencat una miqueta el que són els models tradicionals del que són les cures, no? Llavors, clar, s'ha de buscar una altra solució, doncs, per garantir justament, doncs, que les persones grans, no? No estiguin soles, doncs, els últims dies de la seva vida.
Però al final això com s'enfoca? Perquè cada cop hi ha més percebem més persones grans. Arriba un moment que serà una de les professions més demandades de tot això, la de les cures.
Sí, no, a veure, més que professions, o sigui, aquí al final el que es tracta és que, a veure, està clar que a Espanya hem estat, doncs, estalviant per tenir, doncs, propietats, no? Que normalment ara, doncs, les tenen, qui tenen les propietats són els que són majors de 65 anys, no? Llavors és com una manera de rentabilitzar això. Com es fa? Doncs a través d'aquests pactes, no? És a dir, jo et puc transmetre el que és la meva vivenda, però tu, que potser no tens prou diners i tal per tenir un habitatge, doncs jo t'ofereixo viure amb mi, et transmeto la meva vivenda, però a canvi de que tu m'estiguis cuidant fins que jo em mori.
I regular-ho, no?
Sí, no, està clar. O sigui, a veure, per exemple, tots aquests acords s'han de fer davant de notari, val? O sigui, en escriptura pública. Val? Llavors, un cop ja està en escriptura pública, això és una prova privilegiada, que en diem en dret, no? Uh-huh. És a dir, que allà estan tots els acords i el que es diu en aquell document és cert. Llavors, amb aquest document s'han d'establir clarament quina seria la manutenció, les cuides i demés, per tal de que si hi hagués un incompliment, la persona que rep les cures pogués revocar aquest contracte.
Entenc. Clar, tot això ve per un munt de mancances que hi ha la societat. Parlem de, tu explicaves molt bé, la mancança d'habitatge, d'accés a l'habitatge, i després també que la població envelleix i cada cop necessita més cures i tenir companyia. Quina responsabilitat té l'administració davant de tot això?
Bueno, a veure, l'administració, la responsabilitat hauria de ser el 100%, no? Sí. Tampoc vull ficar-me aquí en berenjenals, no? Però bueno, el que sí que està clar és que s'hauria d'haver-hi, per aquests temes, un control o una vigilància per part de les institucions socials per veure com se va desenvolupant doncs, el que són aquests contractes, no? Perquè avui en dia el no tenir tampoc una regulació al 100%, clar, també hem de tenir, no, una confiança de que la persona que poso a casa complirà, no, amb aquests clar. Acords o no, perquè clar, justificar que no s'estan realitzant de la manera que es vol és molt complicat, no? Llavors, clar, per part de l'administració i de més, doncs hauria d'haver-hi com una vigilància, no? Un control, uns mecanismes, doncs que permetessin assegurar d'una manera fehaent, doncs que aquests acords s'estan complint i correctament, no?
Clar, però no només parlem d'una cura física o d'assistencial, sinó també d'ànima, no? De companyia, d'evitar soledat no desitjada, per exemple, no?
Exacte, exacte. O sigui, aquí els acords poden anar des de que tens que acompanyar el metge, com que, doncs, escolta, estic amb mi per les tardes, parlem, no? O sigui, pot haver-hi els acords de tot tipus, o sigui, inclús d'aliments, de tot tipus pot haver-hi.
Mare meva, a veure com acaba tot això, com sí. Evoluciona tot el tema. Tatiana Cucurull, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada. Molt amable.
Moltes gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. És una qüestió que no és nova. Cada cop creix més, doncs, el fet de que tens una propietat, doncs, aquesta inversió, aquesta propietat, aquest patrimoni l'utilitzes per un benestar, no?, en la vellesa quan ets gran, per donació en pago, etcètera, etcètera. Ja, no, donació en pago no, seria la condonació, no. Seria un lloguer invers, en aquest cas, un lloguer invers per pagar les qüestions. Va, que de seguida arribarem a 1:15 i actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Bazar El Regalo cumplimos 50 años.
Y para celebrarlo, adelántate al Black Friday.
Con descuentos invencibles de hasta el 50% en televisores, electrodomésticos y mucho más.
¡Corre, corre, que vuelan!
Encuentra tu tienda más cercana en bazarelregalo.com.
Bazar El Regalo, cada día más cerca de ti.
Insignia Vallavialca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle. Desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina, en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, anem a fer un repàs a la informació de serveis i comencem per la meteo. De cara a aquesta tarda, el que esperem bàsicament és un predomini del sol, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, Cap a Ponent i cap a Terres de l'Ebre, augment de la nuvolositat i alguna gota que es pot escapar pel Segrià, la Terra Alta, Terres de l'Ebre, cap al Pallars, cap a tota aquesta línia de Ponent i Terres de l'Ebre. La resta, doncs, un sol amb núvols d'evolució d'aquell que bruteja, però un predomini d'estabilitat. Les temperatures iguals. De cada cap de setmana, aquesta cosa comença a canviar demà pel matí. Pel matí esperem un augment de la nuvolositat a tot el territori, de cara a matinada i matí, i pluja. Pluja pràcticament a tot Catalunya. Una reactivació de les tempestes que ens han creuat, doncs ens deixarà pluja. Ara mateix no hi ha una alerta activada. L'alerta sí que està activada, sobretot del Baix Camp, Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre, aquesta zona del sud de Catalunya, és un avís per intensitat del vent, que bufarà de valent, sobretot a primeres hores del matí. Entre les 6 del matí i les 12 del migdia de demà és quan aquest vent serà més intens. I pluja, bàsicament. Per la tarda de dissabte això passarà, la pluja quedarà restringida cap a la Vall d'Aran i ja la resta serà un dia d'inestabilitat, núvol, sol. I de cara al diumenge, doncs, predomini de boires a la Catalunya central, comarques de Girona, i a la resta de comarques, doncs, sol. Un sol diumenge serà un predomini, bàsicament, del sol i un augment tímid de les temperatures. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària en general tranquil·la, però destacaré dos punts on hi trobarem problemes. Sempre tenim alguna cosa a explicar. La primera, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Martorell. Hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Barcelona-Girona, i aquí hi trobarem aturades que ara mateix no haurien de ser-hi. Són uns 2-3 quilòmetres de retencions en aquest punt de l'autopista AP7. Com et deia, a Martorell i en sentit nord és a causa d'un accident que talla carril. A l'extrem sud de Barcelona, a Autovia A2, situats a la zona de Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Feliu de Llobregat, aquí tenim un vehicle avariat que també talla carril en sentit Martorell. Per tant, en aquest cas parlem de sortint de Barcelona, i també hi trobarem aturades que no toquen, uns 4 quilòmetres ben bons entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu. Això, com et deia, a l'Autovia A2 i en sentit Martorell sortint de Barcelona. Aquestes serien les dues incidències més importants ara mateix a la xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Doncs molt bé, esperant que ampliïs la crònica que ens han fet el Víctor Navarro al començament del programa des de l'Spotify Camp Nou.
És el que farem a Sportscope, ampliar aquesta crònica de el retorn al Camp Nou. El primer retorn al Camp Nou, El retorn amb totes les lletres serà quan arribi un partit oficial i quan toqui un partit oficial, però de moment han fet un entrenament a portes obertes. És un banc de proves, per veure l'accessibilitat, com funciona l'entrada i sortida de gent, el recinte blaugrana, encara amb un aforament limitat, i el que els tècnics i especialistes diuen prova d'estrès. Què és una prova d'estrès? Doncs una prova d'estrès és un simulacre, per exemple, d'un tall de corrent. És un simulacre de qualsevol incidència que pugui patir la instal·lació de l'Spotify Camp Nou en si, quan ja de totes, doncs, estigui reactivat per permetre, doncs, l'aforament de gent per veure un partit de Lliga del Futbol Club Barcelona. Clar, fent comptes, és la tercera temporada que el Barça no gaudeix del seu estadi.
Sí, sí.
Hem vist imatges de l'últim partit del Barça al Camp Nou. Jugava Alba, jugava Busquets, jugava Sergi Roberto. Em sembla que la mal, Lamine Yamal, només havia fet un cameo.
7 minuts, ens ha explicat el Víctor.
Clar,
per cert, quan tornem a parlar amb Víctor Navarro, si podeu, hi ha una pregunta que m'he oblidat de fer-li.
Ah.
Li podeu fer, és si huele a nuevo. Si quan tu entres en l'Spotify i fa un Camp Nou, saps allò quan entres a un pis nou que té aquesta olor de nou, d'acabat de pintar, de... Pregunta-li.
Em remeto a lo que m'ha comentat una persona que no ha estat, no ha estat presencialment en allà. Ha estat el Víctor Navarro, l'Oliveros, han quedat a fanejar, no?, a veure com estava la cosa per dir. Per fora sembla el mateix Camp Nou, em deia aquesta persona. Clar, vull dir, per tenir una millor impressió, doncs evidentment haurem de tirar d'aquesta cita d'autoritat, molt entre cometes, que és el Víctor Navarro. Entrenament, com dèiem, del Barça, enfocant cap al retorn a la Lliga, partit complicat, al camp del Celta de Vigo, tenint en compte com està el Barça. Un Barça que també és notícia per la llista de la selecció espanyola pels dos propers compromisos que tanquen la fase de classificació mundialista contra Geòrgia i contra Turquia. No hi ha grans novetats. Cubarsí, Yamal, Fermín, Ferran i Dani Olmo per part del Futbol Club Barcelona. La resta, un Esports Cope, doncs, a l'uso de divendres, A les 4, fins a les 4 no parla Manolo González a la prèvia d'aquest Espanyol Villarreal de demà a les 9 de la nit a Cornellà Prat. La notícia és que l'Espanyol no paga. No paga.
Home, és que és una mica inassumible, això, És una clàusula del miedo, però el miedo 250, cagadito,
250 i 100... Bueno, escolti...
Nos hemos hecho caquita, És un miedo de debò,
Bueno, aviam, el Villarreal, quan va pactar amb l'Espanyol la sessió de Romero i de Terrats, estava en el seu dret a proposar...
No, que em sembla, que em sembla bé.
I l'Espanyol en el seu dret o no d'assumir-la. Jo crec que el retorn de Romero, la recessió de Romero, ha estat un encert. Terrats és un futbolista que ha d'anar a més en el seu rendiment. Clar, 150.000 euros i 250.000 euros. Si pagaves per un, havies de pagar per l'altre.
Sí, sí.
I potser...
Escolta'm una cosa, perdona que t'interrompi, ara continuem parlant de l'Espanyol, però és que tenim el Víctor Navarro, que ens sap greu molestar-li per aquestes
al·lusiones,
coses.
Per aquestes coses. Por al·lusiones.
Víctor, com estàs? Hola.
Què tal? Molt bé, companys. Aquí escoltant el president Laporta, que està en roda de premsa, està l'última pregunta. Ara respondrà
ara, ara em mataràs, perquè t'estic trucant per fer-te una pregunta molt xorra, Víctor. Mira, la pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home. Ja són els lavabos volen olorar una pintura. Els passadissos, alguns sí, però sí. O sigui, és que clar, encara no està fet del tot, És que s'ha de dir, o sigui, falten moltes... O sigui, tu veus cables, vull dir, veus coses que encara estan per fer, veus les grues, hi ha les 6 grues aquí, però sí, es nota, o sigui, hi ha zones que es nota que estan noves, les cadires, i ara estem a la zona d'animació i també tot nou, això sí, si es veu encara, jo crec que en alguna encara queda un plàstic per treure.
Després aquesta pregunta xorres que t'acabo de fer, ara la pregunta periodística, fins ara què està dient el president Laporta?
Doncs està explicant ara mateix que les eleccions no les pensa avançar, que seran per estatuts com marquen del 15 de març al 15 de juny, que tindran les mateixes oportunitats tots, diu que la selecció ha cridat a la Minyamal, doncs, que és una forma de reconeixement, que li agradaria dosificar-lo, però que no es fica en la feina del seleccionador. I sobre aquí, sobre el que s'imagina aquí, diu que sí, que s'imagina una final de la Champions al 2029, que el Barça l'ha demanat a UEFA, però jugant al Barça i guanyant-la, jugant-la aquí a casa, i diu sobre el retorn a l'estadi que en quan rebin la llicència a la UB de 45.000 persones, sigui quan sigui, tornaran al club vol que sigui davant de l'Atlètic Club a finals d'aquest mes de novembre, però en quan la rebin estaran preparats per jugar allà amb 45.000 persones.
Víctor, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Després, a Esports Cope, el Víctor ampliarà tot això que ens estava explicant. Ara, pobre, em matarà per dir-me, ja m'ha parat esta xorrada. Però bé, després m'he aprofitat que estava en plena roda de premsa.
Bueno, fa olor a pintura, ja està. Ja està. Escolti, per recuperar el temps, demà a les 9 de la nit, Espanyol Villarreal, sense Romero i sense Terrats, i demà a les 2 de la tarda, Girona a la vez. M'ha passat una dada l'Alberto Díez. M'ha passat una dada l'Alberto Díez. Dels últims 90 punts possibles, el Girona ha sumat 20.
Buf.
20 de 90, a qualsevol altre equip, seria motiu de destitució de l'entrenador.
Quina perspectiva. No, però Mitchell crec que es mereixia aquest marge de confiança.
Mitchell es mereix una sortida amb honors
digne,
de Montilivi.
Evidentment, passi el que passi.
De moment, avui a la roda de premsa ha aprofitat per reivindicar-se.
No lo siento, pero el futbol es així. No puc pensar en el resultat, he de pensar en com fer les coses, com guanyar. Per mi les dades són sempre molt fredes. I si vas al principi de tot, hem pujat a primera divisió, hem fet la millor temporada de la història del Girona. O sigui, són dades. El sentiment, la sensació, la il·lusió, la motivació que jo tinc de continuar aquí està per sobre de tot. Ningú pot dir que jo no he fet millor als meus jugadors.
És una manera de veure el got mig ple. Li preguntaven a Mitchell si tenia la sensació de que podia ser el seu últim partit a la banqueta del Girona. Torna a la Lliga Femenina després de derrota del Barça al camp de la Real Sociedad i parlaven d'Alberto Díez. Està l'Alberto Díez una mica fregant-se les mans perquè aquest vespre va al Barça-Madrid d'Euroliga. al Palau Blaugrana.
Un altre partit, un altre derbi interessant, eh?
Des d'abril del 24...
Clàssic, no derbi, clàssic.
Des d'abril del 24, el Barça no li guanya un partit de bàsquet oficial al Madrid.
Pues anem bé, també.
Les estadístiques estan per trencar-se.
I el Barça tampoc està en el seu millor moment, almenys amb una irregularitat amb l'equip de bàsquet importantíssima.
Bueno, no tenim temps de parlar més de bàsquet. En plana poliesportiva, victòria del Barça d'hoquei patins
però, vale,
a la pista del Reus en el començament de la Champions League d'aquest esport. Vol alguna coseta més?
No, ja està tot fet.
Està servit,
moltes gràcies, José Luis.
A vostè.
Cuida't.
Bon cap de setmana.
Igualment. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports COPE amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlarem i rebem aquest estudi al Sergio Parra, el nostre divulgador, per parlar de arenques. Sí, arenques i prosperitat econòmica. De seguida en parlarem amb ell, com un cuento, nos explica cuentos este chico. Però abans, parlem de teràpia psicològica. Si necessites teràpia, ja saps que està al Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. Clar, que ofereix el coneixement de bons professionals, amb qualitat, confiança, empatia amb un entorn confortable per ajudar-te a aconseguir aquest objectiu, el benestar emocional. No t'ho pensis. Faci el que faci. Passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuan. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. I el telèfon 604 40 95 18.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
En el Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en el Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu aquell moment en el que seus al sofà a veure la tele o una sèrie i estàs com hipnotitzat escoltant o veient aquella sèrie? I abans de les sèries, quan eres petit i algú t'explicava un conte i tu t'anaves imaginant, quan t'anaves explicant el conte, t'anaves allà a veure per on sale, per on va, aquell moment el tornem a viure cada setmana amb el Sergio Parra, que ens explica una mena de conte, intentant enxampar-nos i sorprenent-nos cada cop més. I la veritat és que darrerament ho aconsegueix el tio. Sergio Parra, divulgador, científic, cultural, autònom, perseguidor de viajes...
Y por lo que veo, también ahora soy una serie coreana de estas.
Y serie coreana.
De Netflix.
Entretenimiento, eres un cuento de Disney también.
Sí.
Lo tienes un poquito de todo. Hoy así una vez.
Exacto.
Sergio, ¿hoy dónde nos vas a llevar?
Bueno, pues vamos a ir a Holanda.
Sí.
A Países Bajos, un país que la mayoría de nosotros conoce,
sabe dónde está, bueno, más o menos sabría situar en el mapa.
¿Quién más o quién menos ha ido a Ámsterdam, por lo que sea?
Por lo que sea. No entraremos aquí ahora a usted en alguna ciudad que ya me explicarás, muy plana, pero por lo que sea, te lo pasas bien.
Vale. Entonces, ¿nunca te has preguntado por qué Holanda, Ámsterdam en particular, es un lugar tan extraño o tan singular en cuanto a sus libertades? Es un lugar donde la prostitución está legalizada hasta el punto de que...
Los escaparates, el barrio rojo, todo este tipo de cosas tan famosas.
Exacto, donde puedes fumar determinadas sustancias,
sí,
determinadas drogas blandas en coffee shops y demás, donde hay más bicicletas que seres humanos.
Sí, señor.
No hay prácticamente vehículos. No sé, es un lugar extraño. De hecho, los hombres más altos del mundo viven en Holanda. ¿No se lo sabías esto?
No lo sabía. Yo tampoco me había hecho la pregunta de las libertades, porque lo encajonaba en mi cerebro, estaba encajonado en cada país hace sus cosas y cada país regula como le parece, pero realmente no me he preguntado el porqué de la legalización de la prostitución, ahora que es debate aquí, lo de las drogas, etcétera, etcétera. Y lo de los hombres altos, esto sí que no lo sabía.
Pues está todo conectado, ¿eh? Incluso los hombres altos. O sea, el hecho de que la altura media en Holanda sea 1,82...
No está mal, ¿eh?
Que es muchísimo. Tiene que ver con todo lo que te acabo de decir también.
¿Ah, sí?
Porque la estatura está muy vinculada a... Es una cosa que, digamos, que va aumentando a medida que mejoran, digamos, las condiciones de nutrición...
De vida, claro,
de vida,
sí,
nutrición.
Sí.
Entonces, claro, son tan altos porque llevan muchísimo tiempo viviendo muy bien. Entonces,
vaya.
¿Por qué viven tan bien?
Vaya, esa es ahora vamos a por la pregunta. ¿Por qué viven tan bien en Holanda? O al menos históricamente han vivido bien en Holanda.
Exacto. Bueno, pues esto... Hay muchos factores, evidentemente. Se pueden buscar cosas históricas y tal, pero yo me he ido, digamos, a la cosa menos conocida,
¿ah?,
que es, yo creo, igualmente importante o quizás más importante. En este caso son los arenques.
Venga, va. Aquí también hemos comido arenques en España y no... Bueno, pues faltaría todo lo demás.
Pero son otro tipo de arenques especiales. O más concretamente, una cosa que está dentro de las vísceras del arenque.
¿Holandés? ¿Del arenque holandés?
No exactamente.
¿O del arenque en general?
A ver, vamos a ordenarlo.
Venga.
Estamos hablando de más o menos el año 1500-1600.
Sí.
En aquel entonces, digamos, todavía estábamos empezando a hacer comercio internacional. Había pocas posibilidades de ir, por ejemplo, a pescar también a grandes latitudes, porque básicamente no había manera de conservar lo que pescabas. No se habían inventado frigoríficos.
No se podía congelar.
Llevabas cubitos de hielo, pero se derretían al poco. O sea, no... Vale. Entonces, la mayoría de gente pescaba cerca de la costa.
Sí.
En aquel entonces, en Países Bajos, y países de alrededor, los arenques eran muy codiciados porque era como el fast food de la época. Era una comida que no era muy buena, pero era muy calórica, te saciaba y había mucho arenque.
De acuerdo, o sea, podías comer y alimentarte rápido, sin problema y de forma nutritiva.
O sea, aquel país que pescaba arenque, pues ganaba dinero y podía comerciar con el arenque. Hasta ahí bien, todos los países que tenían costa iban a buscar arenques. Pero Holanda descubrió un secreto. Para poder ir a buscar arenques... más allá de la costa, irse al mar profundo del norte,
ajá,
donde estaban los verdaderos bancos de arenques, y traerse a mansalva sin que se pudrieran, sin haber inventado todavía la nevera.
¿Los salaban?
No exactamente. Lo que hacían era, bueno, fue una casualidad, ¿eh? Descubrieron que dentro del arenque, dentro de una víscera, había una pequeña burbuja como de un pliegue con una sustancia interior,
¿sí?,
que si la apretabas y liberabas esa sustancia... No recuerdo el nombre, además es un nombre muy, muy técnico. Esto lo echabas en agua, con sal.
Sí.
Y esa agua se volvía hiperconservante. Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque. Que tenías que reventarlo. Si no reventabas esta burbuja, no salía esta sustancia. Me estás dejando alucinando, pero o sea, ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso? O sea, tú, imagínate.
La serendipia de siempre.
Supongo que la casualidad de la vida, que
probando.
probando y dieron con eso.
Exacto. Entonces, se dieron cuenta que duraba como el doble o el triple de tiempo el arenque sin que se pudriera. Y dijeron, vale, pues podemos irnos dos o tres veces más lejos a buscar arenque siempre que mantengamos estas sustancias en agua para meter... Bueno, pues empezaron a hacer esto. Tuvieron una especie de ventaja estratégica brutal frente al resto de países y de repente se convirtieron en los grandes exportadores de arenques de todo el mundo. Entonces empezaron a comerciar con otros países, a intercambiar arenques por cerveza, por otros alimentos, y eso poco a poco hizo de Holanda un país cada vez más rico. Se convirtió en el puerto, yo creo, más populoso y más internacional de todo el planeta Tierra, gracias a este hallazgo. Y a esto se le sumó otra cosa. Y es que Holanda es seguramente el país que más tierra ha ganado al mar.
Sí, esto de ahí el nombre de los Países Bajos, porque Exacto. Estaba por nivel los diques, los molinos para sacar el agua del Exacto. mar.
Entonces, hasta aquel entonces las tierras normalmente, bueno, pues el dueño era un señor feudal. Ajá. O estaba controlado por Roma, por la iglesia y demás. ¿Sí? Y muy pocos agricultores, muy pocas personas eran dueños de su propia tierra. ¿Pero qué pasaba con esa tierra que de repente era ganada al mar, que no tenía una historia detrás, no había nadie detrás? Pues de repente aquellas personas, aquellos holandeses que ganaban tierra al mar, se hacían dueños legítimos de su propia tierra y nadie les controlaba.
Entonces, claro, todo el mundo se puso como loco a ganarle tierra al mar, entonces, para tener tierra.
Exacto. Entonces, esta especie de... supervitaminación del alimento, unido al hecho de que tenías tierras propias y demás, esto fue reconfigurando de algún modo la mentalidad holandesa hasta el punto de que ellos mismos opinaban que, bueno, pues eran los mejores, que tenían la capacidad de ir más allá que el resto, que eran más libres, que nadie les controlaba. Uh-huh. Y de hecho, el hecho de que empezaron a comerciar con otras naciones para vender arenques, tú sabes que el comercio internacional es la mejor manera de empezar a respetar a los demás.
Sí, señor.
No hay otra cosa que esa.
Sí, señor.
Entonces, ellos comerciaban con otras personas que tenían religiones distintas, y tienen una palabra holandesa que se llama gedogen, que significa, tú crees en este dios, yo en otro, me da igual.
No me importa. Gedogen. Comerciemos.
Vamos a comerciar.
Comerciemos.
Seamos amigos.
Que es lo que me interesa a mí.
Entonces, claro, se volvieron mucho más abiertos de mente, y el propio Ámsterdam, por ejemplo, se volvió un reducto tan abierto de mente que mucha gente extraña del resto de países que tenían ideas un poco heterodoxas,
sí,
se mudaron a Ámsterdam para poder ser libres y expresarlas y escribirlas también allí. Con lo cual, de repente, Ámsterdam se convirtió en un sitio con un puerto populoso, enorme, rico, abierto al mar, libertario, y encima lleno de gente rara que era capaz de decir cosas que en sus países no se podían decir.
Y esto generó una cultura y una riqueza heterogénea enorme.
Exacto. Un ecosistema tan innovador y tan extraño que propició, pues, que fueron los primeros en legalizar determinadas drogas, en...
la prostitución, etcétera, etcétera.
Exacto, eso. Entonces,
¡madre mía!
Todo esto por...
nada. Por los puñeteros arenques.
Arenques y cuatro cosas más.
¿En qué hemos estado pensando nosotros cuando pescábamos arenques en las costas españolas? Madre mía, sí, fíjate, sí, tú, podríamos haber sido la Holanda del Sur. No sé si en esa época era parte del Imperio Hispánico, creo, ¿no?
Sí,
de la monarquía,
sí,
hispánica en esa época.
Sí, sí.
O sea, fijaos, algo podríamos habernos quedado del Imperio Hispánico.
Sí que es cierto que lo de las bicicletas, eso es que lo tengo que un poco que echar por tierra. Parece una cosa típica de Holanda, pero no es así. Es algo que se puso en marcha más o menos a mediados del siglo XX, cuando la gente dijo, hay demasiados coches, y los pueblos holandeses, que son muy de reivindicar su, sí, libertad, dijeron, tenemos que permitir que la gente vaya sin peligro y que vaya en su bicicleta tranquilamente. Se hicieron marchas y manifestaciones brutales. De hecho, murieron varios ciclistas en estas manifestaciones atropellados por coches. En fin, una barbaridad. Y consiguieron, mediante esta reivindicación, que se pusiera de alguna manera de moda ir en bicicleta. Pero es una cosa bastante reciente, ir en bicicleta. No es algo que típico,
pues
sí, sí, de...
Pues es una moda que ya se ha institucionalizado, por decirlo,
sí,
de alguna,
sí,
manera,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Caray, Sergio Parra, me ha encantado lo de hoy, ¿eh? Es una historia magnífica, la historia del arenque.
Pues nada, sácate una tapilla ahora de arenque.
Ojalá, si tuvieras por aquí una... No tiene un olor agradable, pero sabe muy bien, todo hay que decirlo, ¿eh? Sergio Parra, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses, amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa: unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Migdia, des de la teva COPE més propera, estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Ja sabeu, tancarem ja migdia i donarem el relleu als nostres companys, a Pilar García de la Granja, per explicar tota l'actualitat. Recordeu diverses coses, que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Entreu a COPE, aneu a emissores, si entreu a la web, emissores, i allà busqueu Catalunya, i a la programació local podreu trobar, doncs, tots els programes sencers, i també dins les planes de Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, tota l'actualitat i àudios dels que hem parlat aquí. També ho podeu fer descarregant l'aplicació. Si descarregueu l'aplicació, podeu anar, no sé, sigui per iOS o per Android, doncs aneu a les diferents botigues, a la d'iOS o la de Google, i allà podeu descarregar l'aplicació de COPE, i allà podeu buscar emissores locals i trobar tant les emissions com les notícies personalitzades de cada lloc, tant de Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, i tota la programació en directe de les diferents desconnexions que fem locals per estar ben informat amb la teva COPE més propera, en aquest cas COPE Catalunya i Andorra. Això, recordar que tot ho podreu escoltar allà un altre cop, i ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana. I per demà, no oblideu el paraigües. Bona tarda.